Ull, perquè avui és 28 de desembre, dia dels innocents. I si vas llegint o escoltant els mitjans de comunicació, igual hi ha notícies que et penses que són innocentades, però no, no. Resulta que avui en dia les de veritat, les normals, les notícies de cada dia, de vegades semblen innocentades i avui t'ho pot semblar, però no, són de veritat. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, per exemple, el que et diré ara, que no és una innocentada, que això ho pots comprovar tu, si tens un termòmetre a casa o amb les aplicacions. Hores d'ara, a Lleida, 16 graus i mig. Que és veritat, això, eh? 16 graus i mig. Parlarem d'aquí uns minuts amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, però ja ens va avançar que quan ens traguéssim de sobre la boira, pujarien les temperatures. Veurem si això és permanent o quan, quants dies s'allargarà, però hores d'ara 16 graus i mig a la ciutat de Lleida. També buscarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Marxarem cap a Q2 per parlar amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat, i estarà amb nosaltres avui el Joan Bellmunt per parlar de tradicions d'aquestes que no hem de perdre, que per això ens les explica i les va recordant any rere any. Justament per això, per no oblidar-les, són tradicions nostres, dels nostres avantpassats, i que potser, encara que no les practiquem, no es mereixen que les oblidem. I per això, per no oblidar-les, doncs les hem d'anar recordant. Nosaltres ho fem obrint la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una seguim el nostre viatge pels cellers de la denominació d'origen Costers del Segre, amb el nostre copilot, amb el sommelier Felip Urbano. Avui marxarem a conèixer un nou celler, de la DO Costers del Segre. Ja saps que és un camí que vam començar i que n'hi ha més dels que et pots arribar a imaginar. Cada setmana visitarem un celler i ens durà des del passat mes d'octubre, que és quan vam començar, fins al dia de Sant Joan, fins a la setmana de Sant Joan, fins al final del mes de juny. O sigui, imagina't si en tenim de celles per conèixer. I després, avui ens plantarem a les dues amb la nostra tertúlia dels polítics, on parlarem de confiança. Parlarem de confiança. De confiança i del futur immediat, perquè l'Ajuntament de Lleida té un mes per endavant on poden passar coses o no. En parlarem, des d'ara fins a arribar a les dues. Vinga, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bueno,
16 graus i mig, que això és veritat.
Pues fins i tot una mica més.
Una mica
16,
més.
16,7 graus, a punt d'arribar als 17.
Déu-n'hi-do.
Vamos, la temperatura no s'enfilava tant i tant d'hora des del 2 de novembre. Si fa temps. I és que després d'aquella tongada de 10 dies i mig consecutius de boira que no ens deixava passar la temperatura de 5 graus, entre 0 i 5, pues ara hem començat una tongada de dies, que seria tota aquesta setmana, amb temperatures molt temperades per les dates, que seran a tot arreu, excepte les valls, a partir de dijous. En aquest cas, a Lleida podríem tenir un descens de temperatures només localitzat a la vall del Segre, una mica a la vall de l'Ebre. Si es torna a ficar la boira, a partir de dijous, està dubtós, podrien ser a partir de divendres, però de moment tenim aquestes temperatures que podrien arribar a 17 o 18 graus, entre 15 i 18, i està previst que al final de la setmana, fins i tot en el Pirineu, en les capitals de comarca del Pirineu, poden arribar als 18-20 graus, mentre que Lleida es quedi frenada per aquesta boira possible. És poc probable, però és possible que ens freni el cap d'any, el 30-31, que també continuaria globalment les temperatures molt suau a tot arreu, muntanya, costa, gràcies, en aquest cas, gràcies als vents aponentats, que en aquests moments estan bufant, bueno, entre 15-20, algun cop de 30, impedeixen la formació de boira i aixequen les temperatures. De tant en quan, Lleida arriba a 20 graus al desembre. És poc, poc, però n'hi trobem 5 desembres que han arribat a 20 graus.
5 desembres, que has mirat la hemeroteca ja.
Hem mirat els 81 anys que tenim de registres i diu, en algun moment arriba. Hem de destacar, per exemple, per destacar lo extremat que és el clima de Lleida ciutat i tota la plana de Lleida, que el 27 de desembre, ahí, un dia tal dia com ahir, van arribar a 20,6 l'any 1999. Però l'any 62 van arribar a menys 14,6.
Caram.
El ventall és enorme.
Sí, és enorme. Sí.
Això no hi passa a la resta de poblacions que puguen variar tant al llarg de la seva història un mateix dia. És a dir, que és el nostre clima extrem. Que no és tan extrem quan n'hi ha boira, perquè impedeix que baixin molt i impedeix que pugin molt, però quan no n'hi ha boira pot ser molt extremat.
O sigui que, Armando, fins divendres estem tranquils.
Fins divendres estem molt suaus, temperatures, les màximes, les mínimes, bueno, molt per sobre de 3 a 6 graus, per sobre de la mitjana normal d'aquestes dates.
Doncs divendres tornarem a parlar, que serà, per cert, divendres 31 de desembre, ja, el darrer dia de l'any. Armando, cuida't força, una abraçada.
A tothom, molta salut.
Déu-n'hi-do, quina oscil·lació de temperatures. Va, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs va, que comencem amb bona cara. I és que el Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, el que coneixem com Cucalocum, ja ha obert portes i les primeres famílies que l'han visitat s'han mostrat satisfetes, tot i el petit format d'enguany, que ofereix un 60% menys d'activitats que abans de la pandèmia. Els més petits de la casa, per exemple la Jana, que té 9 anys, sí que han notat que és una mica més petit.
Una mica diferent, perquè és més petit. És que em sembla que ja no hi ha tants jocs.
Aquesta edició del Cucalocum, que és la 30a edició i també la 14a del Cuca Esport, està ubicat al pavelló 3 de Fira de Lleida. Estan oberts ja. La situació de pandèmia doncs ha fet que es faci en petit format i amb la meitat d'aforament, fins a 750 persones, i a més hi podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Durant les primeres hores del dia, doncs, l'arribada de persones és constant, però sense aglomeracions, i les sensacions han estat bones. I és que les famílies doncs busquen com entretenir els més petits de casa, perquè, clar, a casa al final s'avorreixen.
I és pels nens, perquè es diverteixin ells i s'ho mereixen, vaja. Necessiten fer cosetes, sí, perquè a casa doncs costa i amb el fred al carrer no el pots estar, doncs aquí és un espai perquè juguin ells i s'ho passin bé.
El Parc de la Infància i la Joventut de Lleida estarà obert fins al 4 de gener, excepte el dia 1 de gener. És Petit Cucalocum i Petits Cucasport estan organitzats per Fira de Lleida i, en el segon cas, en col·laboració amb la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports de l'Ajuntament de Lleida. Estan ja al pavelló 3 de Fira de Lleida. I t'avançàvem ahir que l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, no va superar la moció de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos 2022 i que ara s'obre un termini d'un mes per tal que els grups de l'oposició trobin un candidat alternatiu per substituir-lo. Si això no passa i no s'arriba a aquest consens, els pressupostos s'aprovaran automàticament i els comptes per l'any que ve també. Miquel Pollo només va rebre el suport de 12 vots que corresponen als regidors del seu partit, el d'Esquerra, i del seu soci de govern, Junts. S'han abstingut el Comú de Lleida i han votat en contra tota la resta. Miquel Pollo va alertar de la temeritat que suposa bloquejar els comptes i també es va mostrar, ara sí, disposat a negociar amb els veïns un pla d'usos sobre el futur alberg per a temporers de Pardinyes. De fet, els pressupostos és el que ha centrat doncs tota la polèmica i, per la seva part, el portaveu del PSC a la paeria, Fèlix Larrosa, lamenta que es rebutgés la seva proposta alternativa de pressupostos.
Nosaltres vam seure i, a més, vam fer una proposta alternativa. La vam fer. I aquesta proposta, lògicament, va ser rebutjada. I ens va sapir greu. Ens va sapir greu perquè aquesta situació de tensió que s'està vivint a la ciutat per la implantació d'aquest equipament al barri de Pardinyes perdura, no hi ha visos de buscar una alternativa quan és possible i és a l'abast d'aquest govern municipal.
Per la seva part, la portaveu del Comú de Lleida a la paeria, Elena Ferre, diu que no volen seguir fent de comparsa d'un govern que no compleix amb els compromisos.
Fa temps que prometen una participació com a eix transversal, però sense assignar-li gairebé pressupost, mentre el Comú i el Govern integren-la en una regidoria que no hi té res a veure i no hi ha mostrat cap interès quan el Comú va sortir del Govern, que parla de la recuperació dels barris i de posar-los al centre, però que no ens ha sabut explicar quins projectes de regeneració dels barris està treballant per als fons que estan anunciats. El Comú no seguirà sent comparsa d'uns socis de govern que no estan volent o sabent complir la promesa de canvi que hi havia al pacte d'Entesa. Nosaltres hem confiat en vostès massa cops i la resposta ja la coneixem. L'ha dit vostè, alcalde, el partidisme més que els interessos de ciutat, malauradament.
El Comú de Lleida va formar part des de l'inici d'aquesta nova legislatura, va formar part del govern en aquest tripartit Esquerra, Junts, Comú de Lleida. Abans d'aquest estiu, l'alcalde de Lleida va expulsar del govern el Comú de Lleida per profunda deslleialtat, això són paraules textuals. Així tot, han estat unes quantes setmanes negociant els pressupostos, van sortir a fer roda de premsa per dir que havien arribat a un acord i que, per tant, el Comú els donaria suport als pressupostos. Al cap d'unes hores es van tirar enrere per desavinences o incompliments. I tot això ens ha portat aquí, on som ara. L'alcalde de Lleida no va poder tirar endavant els seus pressupostos. Va anunciar una moció de confiança lligada als pressupostos, és a dir, si passava la moció de confiança, s'aprovaven directament els pressupostos. Això tampoc ha estat així. I aquí estem ara. Tenim un mes, tenim. I hi ha un mes ara on l'oposició pot plantejar aquesta moció de censura, que és presentar un candidat alternatiu i canviar-hi els papers. No sé si hi ha opció real o no. Per la seva part, el portaveu del Partit Popular a la Paeria, Xavier Palau, diu que la situació que hi ha ara, la no aprovació dels pressupostos, es deu a la manca de lideratge del govern municipal.
Perquè si ens trobem en aquesta situació, no és fruit d'una capacitat o incapacitat de lideratge per part dels regidors de l'oposició, sinó que és fruit de la incapacitat de lideratge per part del govern municipal de la Paeria, que ha anat perdent suport, passant de 15 a 12, i que a sobre el seu alcalde, en aquest cas vostè, senyor Puello, ha sigut incapaç de poder trobar la unitat.
En fi, el que et deia al principi, avui és dia dels Sants Innocents, però això no és una innocentada. Aquesta és la situació política que tenim hores d'ara a l'Ajuntament de Lleida. Canviem de tema, no ens movem de la ciutat perquè la comissió especial creada per la Paeria a començaments d'any per les denúncies d'abusos sexuals a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida va assegurar ahir que les dones denunciants s'han sentit ignorades, abandonades, oprimides i desprotegides perquè es van interpretar les denúncies com un atac a l'entitat. La portaveu de la comissió, Margarida Troguet, va presentar en el marc del ple municipal de la Paeria les conclusions de la investigació dels darrers mesos que posen de manifest que el fet que la direcció de l'aula no demanés disculpes revictimitza les víctimes. Així, Troguet va remarcar també que demanem unes disculpes públiques i sinceres per part de la direcció i professorat de l'aula. La comissió va reclamar posar en marxa una investigació interna per aclarir possibles abusos que encara no haguessin sortit a la llum i també va demanar que renovés el professorat. Arran de les denúncies, la Paeria va rescindir l'any passat la gestió de l'aula a l'associació que estava al capdavant d'aquest equipament des de la seva fundació. Tanmateix, la mateixa entitat va guanyar a l'estiu el concurs públic per gestionar l'aula els propers dos anys, al ser l'única que s'hi va presentar. La comissió també va criticar que en el canvi de govern a la Paeria no es va traspassar informació, la qual cosa va dificultar la investigació. I va demanar crear el delegat del menor i una zona exclusiva de vestidors per a alumnes i de serveis separats entre aquests i els professors. Pràctiques artístiques ajustades a l'edat dels estudiants i un seguiment del protocol de detecció d'abusos sexuals. La regidora d'Educació, Sandra Castro, va prometre que farem tot el que estigui a les nostres mans per ajudar les famílies. La regidora del PSC, Cristina Morón, va reclamar no judicialitzar ni fer extensible el comportament indigne i reprobable de dues persones a tot el personal de l'aula de teatre. També va recordar que l'anterior alcalde, Fèlix Larrosa, va portar el cas a la justícia i que, en el canvi de govern, la investigació ja estava en marxa. La regidora no adscrita, Ángeles Ribes, va afirmar que aquesta administració ha fracassat en la defensa i protecció dels més petits, mentre que Xavi Palau va reclamar reparar els danys causats a víctimes, família i entorn. Elena Ferre, del Comú, va dir que lluitarem perquè això no ho hagi de viure ningú més. En fi, un episodi lleig, molt lleig, a l'aula de teatre, gestionada en el seu moment doncs per una associació, però que, vaja, estava sota la tutela de l'Ajuntament de Lleida. No hi havia cap mena de protocol. Les persones no van denunciar al moment, perquè, doncs, per vergonya, per pressions, per pors, pel que sigui. No ha de ser excusa. Hi ha d'haver una vigilància, un protocol del que està passant. I això es farà ara, any 2021-2022, del segle XXI. Ara ho farem. Després de criticar d'altres entitats per coses de fa 200 anys o 50 anys, aquesta, que depenia de l'Ajuntament, tampoc tenia cap protocol, cap vigilància, no han fet cap seguiment de les víctimes, etcètera, etcètera, etcètera. Els mateixos que moltes vegades han criticat altres institucions amb episodis ben negres també a la seva història, però que no per això s'ha de jutjar tota la institució. Ells ho demanen ara. Escolta, que només eren dos. Perfecte. Doncs fem el mateix, quan parlem d'altres històries. Va, tema de salut. La Conselleria de Salut estima que la campanya de vacunació contra la Covid, que va començar fa just un any, ha evitat unes 10.000 morts a tot Catalunya, on s'han registrat 24.453 víctimes del coronavirus. Si s'aplica la mateixa proporció a Lleida, que ha registrat 900 defuncions, se n'haurien evitat unes 370. Així mateix, ha estalviat entre 10.000 i 13.000 ingressos a les UCI i unes 80.000 hospitalitzacions. Estem parlant de xifres de tot Catalunya. Però fixeu-vos que, tot i que no tinguem la certesa exacta, sí que és cert que han ajudat i força. La campanya d'immunització contra la Covid, doncs, amb un any ja a la seva esquena, ha administrat prop de 730.000 dosis a la demarcació de Lleida. I un anunci. La Conselleria de Salut demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP. En fi, de veritat, que si acabes donant positiu, a part del mal de cap de salut que puguis arribar a tenir, tot el tema burocràtic cada cop és més complicat. Abans te n'havies d'anar corrents al CAP. Ara et diuen que no. Si et fas un test d'antígens i dona positiu, no vagis al CAP. Però no sé si acaba constant que estàs positiu o no estàs positiu. Ja no només tu per saber-ho, o per tenir, doncs, per saber, amb data, ja el tema de les baixes, si ets personal laboral. Si vas al CAP, estaràs fent cua i cua i cua. Si truques per telèfon, no et contestarà ningú. Per tant, que falta personal a la sanitat pública és un fet. Però que després d'un any i mig en pandèmia no haguem pogut solucionar aquest tema, doncs també parla ben malament de l'actual govern. Va, que fem una pausa i marxem cap a Q2 Consultors.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors. Ja saps que tenen quatre delegacions, que estan a Lleida, que estan a Balaguer, que estan a Viella, que estan a Barcelona. A Lleida, al carrer Passeig de Ronda número 57. i després la web www.q2-consultors.com, que és on veuràs doncs, tot el que et poden oferir. I el telèfon 973-28-28-18, que és fàcil de recordar i és, és una manera ràpida de fer aquest primer pas. 973-28-28-18, Q2 Consultors. Nosaltres parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, tinc, Ricard.
Per cert, pràcticament estem finiquitant l'any. Avui dia dels Sants Innocents, que també és un d'aquells dies. Jo et diré una cosa, a veure si tu també creus el mateix o jo vaig errat, o jo ho he viscut diferent. Jo recordo de molt més jove viure el dia dels Sants Innocents molt més intensament que no pas de gran, o ara al cap dels anys.
Bueno, sí, jo crec que sí.
I sobretot els mitjans de comunicació sempre hi havia coses. Ara...
Que abans, sí, i a més que abans els nens potser participaven més, sí. Abans... Bueno, ara tot s'ha...
S'ha diluït, eh?
Sí,
s'ha
sí,
diluït
sí, sí.
Una mica. És veritat, que vull dir que els mitjans n'hi ha, i avui ja n'hem vist, aquest, aquell i tal, però abans eren portades, a vegades, i notícies aquelles potents que... Però, no sé, saps què passa? Que em sembla que la gent tenim la pell massa fina, i clar, depèn de com fas la broma, es pot ofendre algun col·lectiu o algun sector, i els mitjans ja, com a que passes una mica de dir, bueno, vale, no cal que ens fiquem en cap fregau, per entendre'ns, però... Vaja, jo ho recordo més intensament, ara fa molts anys. Bueno.
Sí, sí, la veritat és que les coses evolucionen amb el temps.
Sí, també tens raó. Dit això, 28 de desembre sí, ens queden 3 dies per acabar l'any. Josep Lluís, escolta, hem parlat de força coses aquest any, i de molt importants. No sé si portes un llistat o una recapitulació de temes...
Bueno, poc o molt, sí. També te diré una cosa, que és que potser aquest any, malauradament, i també l'any passat, pues el tema estrella
sí, sí.
Ha sigut el Covid i tot el que ha envoltat aquesta pandèmia,
sí,
no?
Sí.
Els temes laborals, la suspensió dels contractes de treball ha sigut un dels temes que, a més, per una companya del despatx ha sigut tractat en nombroses ocasions, i és un tema de preocupació social. El tema dels arrendaments, amb tot el seu abast, la pròrroga dels contractes que tenien que acabar, la suspensió de desnonament de famílies vulnerables, que sempre és un problema,
sí.
El problema dels desnonaments, però ara aquí s'ha fet encara més greu. La problemàtica de la reducció de les rentes d'aquells negocis en aquesta situació de pandèmia perquè no han pogut obrir, pensem sobretot particularment amb l'hostaleria, que sembla que estava una mica solucionat legalment amb el tema dels grans tenidors, i una paraula que ha vingut al nostre vocabulari nova, aquella del rebus i gestantibus, és a dir, demanar una rebaixa de la renda en aquells casos extraordinaris, aquest ho ha sigut, tot el que ha vingut al voltant. També alguna polèmica en matèria, si recordes, d'assegurances en matèria de paralització de negocis. Hi ha hagut, jo crec que el Covid ha sigut el gran protagonista mm-hmm. de l'any 2020, malauradament, i ojalà no ho sigui, o ho sigui molt menys a l'any 2021, no? A part d'això d'aquí, bueno, jo crec que hi ha coses que han sigut notícia, i que ho continuaran sent. Aquest al novembre parlàvem de la notícia del càrtel dels cotxes, de la reclamació
sí,
per la normativa de vulneració de la competència, és a dir, aquells que van comprar cotxes en una determinada època, que poden reclamar com a danys i perjudicis. Si hi ha hagut algun altre canvi en matèria de consumidors i usuaris, cada vegada l'abast del consumidor s'amplia i hi ha coses noves. Abans que tu parlaves de com havia evolucionat o com canviava el tema de la data d'avui, de les bromes o de...
Sí, sí, de sí.
Pues en matèria, pues, la protecció en matèria digital s'ha incrementat i entra en vigor precisament aquest any proper o una part de l'any 2022. Han parlat de sempre de clàusules abusives. Vam parlar, si recordes, tot just passar l'estiu, d'un altre tema molt important, crec que és molt transcendent, del tema de la incapacitació, de canvis que hi havia hagut en aquesta matèria, tots aquells que estiguin vinculats amb una persona que abans s'anomenava incapacitada, que aquesta persona, aquesta paraula ha desaparegut, no? O sigui, a vegades parlem de neologismes, de noves
sí,
paraules...
Sí, no, tens raó.
I hi ha paraules que desapareixen, o sigui, la paraula tutor... desapareix, val? I ara, pues, per normativa internacional, intentant protegir més els drets d'aquestes persones, pues, això canvia, i hi ha un pla de 3 anys per adaptar tot això, és a dir, que les persones que estiguin interessades o implicades en aquest tema tenen que prendre nota. De temes bancaris han parlat molt, de targeta revolving, de responsabilitat dels entitats bancaris en el cas de phishing...
És que hi ha coses que ve que no canvien, eh?
Sí, de productes financers, és a dir, hi haurà més phishing, malauradament, hi haurà tot el de targeta revolving, en parlarem l'any 2022, no tinc cap mena de dubtes. Parlarem aquest any que ve de la nova normativa en matèria de tràfic, i em dic això arrel de que hem parlat, per exemple, de patinets, pues seguirem parlant de patinets.
I tant que en parlarem, Josep Lluís, segur que en parlarem, perquè, a més, això no s'ha acabat amb aquesta nova reforma que entrarà en vigor. No, jo crec que se li haurà de donar una mica més d'estudi amb aquest tema.
Els patinets és avui en dia una cosa absolutament normal. Pues des de l'edat dels patinets, des que poden utilitzar-lo, amb les condicions que ho han de fer, etcètera, etcètera, aleshores el tema és un tema... Un tema que n'han parlat i que en parlarem, val? I han parlat, pues, d'innombrables temes del dia a dia de les famílies, temes en matèria de crisi matrimonial, temes en matèria d'aliments, temes de successions, d'herències, de força coses que, bueno, que ens afecten al dia a dia, i que crec que algunes, en tornarem a parlar el 22 i el 23 i el 2030 i en parlarem tota la vida perquè ens envolten.
Sí. A més, és el que diu el Josep Lluís, vull dir que això són temes que hem parlat aquest 2021, però d'aquests temes, si voleu, n'agafeu, i vaja, jo m'atreveria a dir que el 50% com a mínim el 2022 els tornarem a tocar. I l'altra meitat, si no els tornem a tocar tal qual, com diu el Josep Lluís també molt bé, és perquè hauran evolucionat i estarem tocant la evolució d'aquell tema, per entendre'ns. Sí.
Bueno, evidentment hi ha una cosa que no he esmentat, però que sempre hi és, tot és el tema al voltant de l'economia, de la crisi econòmica no recuperada. Els temes econòmics són prou importants. Espero, desitjo, que l'any 2022 suposi un remuntar l'any 2021, però el tema de les crisis econòmiques, pues, és una altra qüestió que n'han parlat, de segones oportunitats, d'aquestes coses, vamos, temes molt a tocar.
Sí. Doncs Josep Lluís Gómez, nosaltres a la temporada de ràdio, ja sabeu que treballem com les escoles, de setembre a juny, o a juliol, que darrerament nosaltres ja fem de setembre a juliol, però vaja, vull dir, com una temporada escolar. Tot i això, quan arriba el fi d'any natural, per entendre'ns, doncs no queda altra que desitjar als nostres col·laboradors, doncs, el millor pel proper any, agrair-los que hagin estat amb nosaltres, i en aquest cas, principalment el Josep Lluís Gómez, però també, doncs, amb nosaltres ha estat el Santi, la Mireia Planes, de Q2 Consultors, i principalment el Josep Lluís Gómez, que ja sabeu que és advocat i que també està a la Universitat de Lleida, doncs agrair la vostra col·laboració i que esteu amb nosaltres cada setmana oferint informació molt útil, eh? De veritat, sempre us ho dic, potser alguna setmana tractem d'un tema que dius, vale, a mi això ni em va ni em ve. És probable, perquè no tots els temes ens afecten a tots, però segur que al cap de l'any trobeu algun tema que segur que o us ha afectat o us afectarà, i per tant, llavors, és bo recordar aquest 973-28-28-18 per dir, ui, mira, allò que deia el Josep Lluís Gómez, vaig a trucar i li explico el que m'està passant i a veure què em diuen. És la manera, la veritat és que sí. Així doncs, Josep Lluís, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquest 2021. Seguirem, vull dir, la setmana vinent no, que us dono festa, però l'altra seguirem aquí a Cope Lleida.
Gràcies a vosaltres, Ricard, per la vostra proposta de programa i per facilitar-nos aquest accés als oients, i gràcies com a sempre.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked.
gràcia, que ens plantem a la una de la tarda. Està amb nosaltres el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Ja sabeu que amb el Joan Bellmunt el que fem és obrir la finestra dels records, que de fet és la darrera del 2021, Joan, avui, eh?
Bueno, no sé si ho dius de veritat o és l'enganyifa d'avui.
Mira, poca...
No, no, no fem enganyifes, ja, nosaltres.
Poques n'hi ha, si t'hi fixes. Sí. Jo recordo fa molts anys, a la ràdio, que rebuscaves i a la premsa i n'hi havia. I avui també n'hi ha, però ja les has de buscar una mica més.
En els diaris, abans, tots els diaris publicaven
alguna cosa. Però en portada, allò
sí,
fort.
Sí, sí, sí. I els ràdios i la gent t'enganyava. A veure, jo recordo el poble de Menut, que els paletes, sobretot, els seus manobres els feien a buscar pues, el nivell de tres boles, no? I arribaven a una altra obra i els donaven un sac amb unes pedres dintre i els portaven bromes d'aquestes, no? Però avui
ja
tot
no
això,
això
ja ha canviat, ha canviat.
Ja no es fa. Bueno, avui dia de Sants Innocents.
De Sants Innocents.
I darrera finestra, perquè aquesta setmana, bueno, ja han passat Nadal, ja han passat Sant Esteve, la nit de Nadal, i dissabte és dia 1.
Canvi d'any, ja.
Dissabte és dia 1 de gener.
Dos. Posem molts dosos, eh?
Molts dosos, eh?
Sí, 2022.
Sí, esperem, que poca broma.
Esperem que sigui fructífer.
Espero que sí, la veritat és
no,
que
nosaltres,
sí.
Nosaltres, mira, Ricard, avui anem a parlar precisament, a part d'acomiadar l'any que ho farem al final, pues dels Sants Innocents, perquè precisament vam ser uns dels primers que vam divulgar que restes dels Sants Innocents,
sí,
és que les dels Sants Innocents estaven aquí en Terres de Lleida.
Uh-huh.
I avui ho vull recordar, no? Perquè precisament a Peramea és una de les tradicions més populars i més arrelades que hi ha, i és la festa major del 28 de desembre, festa dels Sants Innocents.
Uh-huh.
És un lloc idíl·lic, no sé si has estat mai a Peramea.
No hi he estat, aviam, no hi he estat mai fent la visita com Déu mane.
Doncs pues mira, és que des de Gerri de la Sal pujant cap dalt a Peramea i a saltar cap a l'altre costat a Montcortès, que hi ha el llac l'Estany, mm-hmm, Montcortès, surts a la Vall Fosca i aquell és un lloc idíl·lic.
O sigui, a Montcortès hi he estat, amb la moto i tal, però ja et dic, he estat de pas per tots aquests llocs i és anar-hi, aparcar i viure-ho.
I passar, no ho he fet. I visitar el poble, vull dir que té el seu encant, eh?
Sí.
I l'església i el cofre on es guarden els cranis dels Sants Innocents, que és una dita, això, perquè, mm-hmm, clar, ningú pot certificar. Però per com és que són aquí? Doncs pues mira, diu la tradició popular que la primera vegada que aquestes relíquies van arribar aquí va ser pel fet de que el comte de Ballars, els quals tenien en el castell de Peramea lloc d'estiueig per descansar o per anar de cacera, van dur aquestes relíquies procedents de Terra Santa i posteriorment foren donades a la població que va acollir-les amb molt de goig. Avui encara aquestes relíquies encara estan allí. La tradició continua dient que el seu lloc originari era Peramea, però que a motiu d'una guerra, i per la que no caiguessin en mans enemiques, van ser amagades a la serra de Peracalç. Després, quan els van descobrir, els de Peracalç se les volien quedar, i va haver una mica de picabaralla, però al final van tornar a Peramea, perquè diu, la gent de Peramea ha aconseguit els de Peracalç per un porró de vinagre recuperar els màrtirs sangs, perquè van anar a fer una berenada i no portaven oli i vinagre per amanir l'enciam i es veu que van dir, bueno, pues, torneu-vos a quedar. Són aquelles anècdotes, aquelles curiositats que es conten, no? Ara, acabem també aquesta setmana, acabem l'any, iniciem un any, i com s'acaba l'any? L'any normalment s'acaba amb festes, amb menjar els grans de raïm i tal. Però no sempre ha estat així. Tradicionalment, la nit de fi d'any, el que es feia era la família es reunia al voltant de la taula i l'avi, el pare, el gran de la casa, llescava un pa d'aquells rodons, mm-hmm, i donava una llesca a cada persona. I tot donant-los la llesca, els deia que no falti mai el pa en aquesta casa durant tot l'any que iniciem. Això després se va anar canviant i a Itàlia s'ha canviat amb llenties i aquí s'ha canviat amb grans de raïm, però l'original, o en principi, era menjar aquest pa i que no faltés el pa a la casa durant tot l'any. Hi havia moltes tradicions, vull dir, per exemple, a Vilanova de Bellpuig la Quitxalla anava també a veure l'home dels nassos,
sí,
perquè la gent sortia a veure, bueno, la Quitxalla sortia a buscar l'home dels nassos, no? Perquè deien que l'home dels nassos tenia tants nassos com dies de l'any, i nosaltres ens imaginàvem una persona amb 365 nassos, quan en aquest dia, 31 de desembre, l'any ja només té un dia, per tant, era qualsevol persona, sí, sí, és l'home, sí, dels nassos, perquè tothom tenim,
escolta,
un nas al cap.
Jo de molt petit, escolta, això m'ho va dir el padrí un dia, i vaig estar buscant i mirant pel balcó, que no... O sigui
que... És que a totes les poblacions, exacte, era típic això de buscar... Que has vist l'home dels nassos, te deien la gent gran, no? I, bueno, pues, l'home dels nassos era aquesta persona que tenia un nas perquè l'any ja només li quedava un dia. tradició del dia 31 de desembre també, doncs mira, potser la de Tarroja de Segarra, que feien i fan encara el calendari de la ceba, fan les previsions meteorològiques de tot l'any, agafant 12 talls de ceba, posant-los afilerats a la sedena, i a cada tall de ceba un pessic de sal. L'endemà al matí el raonament que fan és aquest tall de ceba que s'ha desfet la sal serà un mes plujós i per tant per això s'ha desfet la sal. El que no s'ha desfet la sal serà un mes sec, i així fent el calendari i la previsió de tot l'any, perquè és important saber quin temps farà.
I tant.
Ara, la curiositat és, com és que de la mateixa ceba un tall se desfeia, un tall la sal se desfeia i l'altre no?
Ah.
Com és aquesta? És una... Algú m'ho podria explicar.
Però bueno, encertava o no encertava?
Bueno... Mira, són com aquells temps que els calendaris del pagès o el calendari de l'ermità, que fan les previsions per tot l'any, i diuen, pues, núvol amb alguns xubascos i temps variable, i clar, una cosa o altra, no? Perquè hi ha temps variable, hi ha núvols, hi ha de tal. I és així. Ara, de totes maneres, avui continua el programa de televisió del temps, continua sent el més vist estadísticament de tots els programes, eh?
I les aplicacions per mòbil, pel temps i tal, estan fixes, exacte. Sempre hi són, eh?
Doncs l'home dels nassos passava per tots els pobles, a Vilanova de Bellpuig, a la Seu d'Urgell, a Puigverd de Lleida, passava, i la gent, a la Quitxalla, doncs, li cantava aquestes realitats. Però una de les tradicions que vull acabar abans de acomiadar-nos d'aquest any és la que tenia lloc a dalt al Pirineu, que, sobretot, el poble de Turro, que ho vaig recollir, que feia aparellaments per sorteig.
Sí.
I això dels aparellaments per sorteig, que encara tinc gravades les cançons, per cert, després hem de parlar, a veure què fem amb tantes cintes que tinc gravades, bueno. Perquè...
Ja t'he vist fent molts donatius darrerament, eh?
Ets el meu guia espiritual en aquest aspecte.
Ja t'he vist fent molts donatius, darrerament, de llibres i de històries, eh?
Sí, la darrera donació que vaig fer va ser a l'Acadèmia Mariana, a la biblioteca de l'Acadèmia Mariana, sí. Alguns dels llibres eren interessants al segle XVII, per tant, vull dir, penso que val la pena que es conservin al lloc que puguin ser consultats i fer un servei. Repeteixo, això del poble de Turro és curiós, perquè a la nit de fi d'any, com que quedaven aïllats allí i no sabien, vull dir, poble de veí que passava, doncs entre ells es feien els aparellaments per sorteig per tal de potenciar la creativitat, no? I algunes de les cançons són curioses, no? Diu, per exemple, el poble de Turro n'és format per sorteig un casament. La noia n'és joveneta, 60 anys en té ell. Ara, allí, 60 anys, era una persona gran, vella. I ara dius, a 60, 70 anys encara et sents jove.
Sí, de totes maneres, que no n'hi havia de solters jovens.
Pues de solters joves, clar que n'hi havia, però vull dir...
Però també n'hi havia de grans.
No, i llavors,
és la loteria, a veure què et tocava. De totes maneres, allí no s'obligava, no, al final?
No, al final podien... Després de passar una setmana junts compartint, podien decidir si es casaven o esperaven el sorteig de l'any vinent. Per tant, eren molt avançats en aquest aspecte.
Sí, no? Escolta, anem a conviure una setmana i vinga.
I l'església ho permeteia, eh? Vull dir que
Déu-n'hi-do.
Bueno, pues amb aquest record d'altres temps, vull dir, el temps hi va que sense escola, vull dir, desitjar a tots els nostres oïdors, Ricard, que tinguin una bona entrada d'any, un bon acomiadament d'aquest, una bona entrada d'any, que siguin capaços tots plegats de lluitar per aquesta pandèmia que ens ha afectat a tots, vull dir, a veure, que anar-la superant i que cada un siguem responsables en la nostra actuació, en el nostre viure quotidià.
No, això per suposat, eh?
I els millors desitjos a tots els nostres oïdors i que ens puguem retrobar l'any vinent amb salut. Ells, que ens escolten, i nosaltres, que emetem.
Mira, jo estic content perquè ha acabat l'any amb tu aquí als estudis.
Bueno, això era al principi d'any, ho pensàvem.
Això, al principi d'any, vaja, era inesperat total.
Impensable, sí.
Vull dir que amb aquesta part estic content, ara a veure si acabem de fer neteja, de tot plegat, però bueno, està costant.
Costarà anys i anys, no un dia o dos, o un mes o dos. Sembla que hi ha algunes situacions que s'estan superant més bé. Potser el fet de les vacunes ajuden molt a que es pari això o a frenar una mica, però vull dir, costarà, perquè això ha vingut per quedar-se, no ha vingut per marxar, ha vingut per quedar-se.
La veritat és que sí, s'ha de controlar d'alguna altra manera. En fi, la darrera finestra del 2021 amb el Joan Bellmunt. La setmana vinent et dono festa, però l'altra...
tornem
a l'altre dia hi tornem. Ja haurà passat el Reis, ja està, ja estarem a la Cuesta d'Enero.
A veure què ens portaran els Reis. Ja. Si és que la il·lusió de que ens portin alguna cosa no l'hem no de perdre, no?
Si escrius la carta, si
Ricard,
no...
Ricard, que hem sigut bons xicotets, hem sigut bons xicots.
Sí, sí, però has de demanar, si no, no...
I deixar, no. I deixar la sabata al balcó.
Això també.
També.
Ben neta.
I les tres copetes de...
Ai, sí, 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 sí.
De,
no,
i menjar... De mistela per... o del que sigui.
I menjar pels camells i tot.
I menjar pel...
Jo, sí, jo ho deixo tot. No sigui cas.
Que no, per deixar que no quedi.
Això. Eh? Joan Bellmunt, una abraçada gran.
Bona entrada d'any a tots i una abraçada per tots. Gràcies.
Gràcies, Joan. Directes a la una, senyals horàries, ens informem i després al migdia de Cope Lleida doncs, marxem a la DO Costes del Segre i la tertúlia dels polítics.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. No sé si lo sabes, las cuentas del Estado han recibido en las últimas horas una inyección de 10.000 millones de euros a cuenta de ese fondo de recuperación de la Unión Europea. 10.000 millones que vienen muy bien para afinar la maquinaria económica y social que está muy tocada debido a las restricciones de la pandemia. Desde Bruselas, este dinero no se entrega sin más, por amor al arte o porque en España seamos más guapos que en el resto de Europa, que a lo mejor lo somos, pero no, lo del dinero no es por eso. Para recibir estos 10.000 millones, el gobierno español ha tenido que cumplir en principio con 52 puntos que Bruselas ponía como condición para esta entrega. Entre esas condiciones, pues hay un poco de todo: ecología, nuevo modelo energético, política fiscal y sobre todo dos cosas: cambios puntuales en el sistema de pensiones y tocar lo justo la reforma laboral. El mismo documento, justamente, que acaban de aprobar el Consejo de Ministros y que entra en vigor mañana con su publicación en el BOE. Así que sí, se confirma que 10.000 millones de euros son un buen aliciente para muchas cosas. También para que Pedro Sánchez rompa su promesa de derogar la reforma laboral y Podemos pase por el aro del acuerdo. E incluso ahora lo esté reclamando como un auténtico éxito propio. Si no hubiera estado por medio Don Dinero, poderoso caballero, igual a esta hora no habría ningún tipo de consenso con este asunto de la reforma. Y solo hablamos del acuerdo con patronal y sindicatos, porque desde ahora, con su aprobación en el Consejo de Ministros, falta poner la guinda del pastel. La clave es la siguiente: esta reforma laboral ve la luz con un real decreto ley que hoy acaba de aprobar el gobierno. Por este motivo tiene un carácter provisional hasta que sea convalidado por el Congreso de los Diputados y para eso hay un plazo de un mes, 30 días. El problema de todo esto es que a esta hora el gobierno no tiene los apoyos suficientes y sus socios de Bildu, Esquerra o incluso el PNV dicen que no están por la labor y pretenden introducir cambios antes de dar luz verde a la reforma laboral. La patronal empresarial, que ha soportado bastantes tensiones internas para dar el visto bueno a esa reforma sobre la bocina, dice ahora que si se toca una sola coma, ellos se salen del acuerdo. Como casi todo, al final es cuestión de matemáticas. Para sacar adelante la reforma laboral, al PSOE y a Podemos le faltan por ahora 26 votos. Así que ya tenemos otro escenario perfecto para que nacionalistas e independentistas negocien con ventaja ante la debilidad del gobierno. Y seguro que lo hacen. Por lo menos los 10.000 millones de Europa ya están en la caja. El pájaro en la mano y la reforma, por ahora, volando. Es martes, es 28 de diciembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
La Rioja impone el cierre de la hostelería a la una de la madrugada. Las medidas entran en vigor esta medianoche y estarán vigentes hasta el próximo 24 de enero para frenar el avance de la pandemia. La extensión del pasaporte COVID lo hará cuando lo autorice el Tribunal Superior de Justicia en esta región. Y fuera de nuestras fronteras, Alemania aplica a partir de este martes, con vistas a la Nochevieja, las nuevas restricciones por la pandemia, limitación de las reuniones privadas en interiores y exteriores, cancelación de grandes eventos con público y cierres de clubes y discotecas. Y hablando del gobierno, además de la reforma laboral, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado vuelve al Congreso y se está sometiendo a esta hora a una última votación introducida por el Senado. No se pronunciarán sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación. La enmienda presentada por Compromís sobre la promoción de lenguas no minoritarias le aguó la fiesta a Moncloa, que quería dejar antes apuntaladas las cuentas públicas. Y el precio de la luz vuelve a subir este martes cerca de un 9%. Se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora, su tercer precio más bajo de diciembre. Con este aumento se rompe con 4 días consecutivos de caídas. Para este miércoles se disparará aún más, llegaremos hasta los 181,09 euros el megavatio hora. Y el gobierno indio tiene congeladas desde el día de Navidad las cuentas de las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, lo que puede dejar sin alimentos y medicinas a las más de 20.000 personas que atienden. Una nueva directiva prohíbe recibir ayuda extranjera a cualquier congregación con la acusación de hacer proselitismo bajo la apariencia de caridad, ofreciendo a los pobres dinero, educación y alojamiento. Y hoy, en el Día de los Santos Inocentes, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recuerda en un tuit que la inocencia de un niño refleja mucho más que ingenuidad. También refleja ternura, emoción, felicidad, pureza o sorpresa. Es, añade el cardenal Omella, su maravillosa y bondadosa manera de ver las cosas. Ojalá, dice, fuéramos todos más inocentes.
Venga, vamos con los deportes. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la ola de positivos COVID, como está pasando con todo, pues está arrasando también el fútbol español.
Ahora mismo, Ángel, son 66 casos activos de coronavirus en los 10 equipos de primera que han comunicado ya los resultados. El brote más numeroso lo tiene el Rayo Vallecano con 17 casos, seguido por la Real Sociedad con 10. A estos 66 se les pueden sumar aún más contagios, teniendo en cuenta que algunos equipos siguen a la espera de conocer los resultados definitivos. En el caso del Rayo Vallecano, podría correr peligro incluso su partido del domingo ante el Atlético. Se sabe si el equipo rayista va a solicitar el aplazamiento. Responsable de la información del Rayo en COPE, Carlos Ganga.
Sí, Santi, el Rayo quiere el aplazamiento y se lo va a comunicar a la Liga, aunque según el protocolo, ahora mismo el Rayo podría jugar el partido. El mínimo son 5 jugadores del primer equipo y hoy el conjunto de la franja tiene 8 sanos y hay que tener en cuenta que puede recuperar a varios que dieron positivo en el brote anterior. Ese brote se comunicó el 22 de diciembre, por lo tanto, los afectados podrían volver al trabajo el sábado 1 de enero, justo un día antes del partido. A los 8 ya disponibles se les podrían unir alrededor de 6, incluido el entrenador Iraola, que sigue confinado en su casa.
Gracias, Carlos. El otro foco de atención de la jornada es el caso Ferran Torres. Esperaba que ayer se oficializara su fichaje por el Barcelona, pero la operación se está retrasando por problemas burocráticos con su club, con el Manchester City, aunque informa Víctor Navarro de que fuentes del Barcelona han transmitido a la cadena COPE que todo está controlado y que la firma no corre peligro. Y además, el Huesca acaba de hacer oficial la llegada del jugador del Mallorca, Lago Junior, al conjunto alto aragonés como cedido hasta final de temporada.
Seguimos en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dimarts, avui, 28 de desembre del 2021, 7 minuts ara per sobre de la una. 17 graus a la ciutat de Lleida, i avui és Dia dels Sants Innocents i això no és innocentada. 17 graus a la ciutat de Lleida. Ja ens ha explicat, doncs, per què passa i què ja ha passat d'altres vegades abans l'Armando Álvarez. Ara contactarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Moisés Camuñas, per buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Farem una repassada a la darrera hora informativa, sobretot a les xifres de salut, que les acaba de transmetre fa uns minuts i que són de rècord. I repeteixo, no és innocentada perquè sigui 28 de desembre. De seguida també viatjarem a un celler de la demarcació de Lleida, de dins de la DO Costes del Segre, acompanyats pel Felip Urbano. I directes a les dues, doncs, amb la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols mitjans i alts, menys al Pirineu, allà amb cels ennuvolats o coberts i amb precipitacions. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb màximes de 18 graus a Balaguer, de 17 a Lleida capital, de 16 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i de 11 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de l'oest, de fluix a moderat, amb ratxes molt fortes al Pirineu que podran superar els 80 km. km per hora. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels amb intervals de núvols alts, amb núvols baixos i boires matinals a la depressió central i amb cels ennuvolats al Pirineu, on no es descarten precipitacions. Pel que fa a les temperatures diurnes, demà pujaran lleugerament, amb màximes de 18 graus a Balaguer, a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, de 15 a Tàrrega i, finalment, doncs, a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs el mateix dia en què Salut ens informava que la vacunació ha evitat 10.000 morts, uns 370 a la demarcació de Lleida, i que a la província de Lleida s'han administrat prop de 730.000 dosis de la vacunació contra la malaltia anomenada Covid-19, causada pel SARS del coronavirus, SARS-CoV-2. Ho dic perquè al final sempre diem el Covid o el coronavirus. Bueno, el coronavirus és el bitxo, per entendre'ns, i la malaltia que genera aquest organisme és la Covid-19. Bueno, dit tot això, l'actualitat del dia, pel que fa a les xifres, i a l'estat de malalts i de positius i de totes aquestes històries. De moment, a la presó de Lleida s'han hagut d'aïllar dos mòduls de la presó de Lleida per una cinquantena de positius. La majoria són asimptomàtics, tot i que hi ha dos interns a la infermeria. 50 positius a la presó de Lleida. El Força Lleida detecta diversos casos de Covid en el seu retorn entre jugadors i cos tècnic. Per tant, els afectats queden confinats i els entrenaments continuaran sent individuals com la setmana passada. Ja heu escoltat els serveis informatius de la cadena COPE, que aquí no s'escapa ni equips de primera divisió, de segona, ni res de res. I, per tant, els equips de Lleida tampoc havien de ser una excepció. Però la batacada ha arribat fa uns minuts quan el Departament de Salut ha comunicat una xifra rècord de 1.112 contagis de Covid-19 a la província de Lleida en les darreres 24 hores. 1.112 persones han donat positiu en les darreres 24 hores a la província de Lleida. Veníem de xifres de 400 alts, 500, fins i tot 600 un dia, que eren xifres monstruoses, sobretot pel que veníem patint a la província fa un mes, fa 5 setmanes, abans del pont. Parlàvem de 20, 30, 40 positius al dia. En aquestes darreres 24 hores, 1.112 positius a la província de Lleida. Això fa pujar el total de casos des de l'inici de la pandèmia a 72.490 persones. A més, ja saps que les defuncions no les actualitza Salut dia a dia, sinó que de tant en quant et diu, doncs mira, ho actualitzo i han mort tantes persones. Doncs la darrera actualització de la xifra de defuncions a la província n'afegeix 14 de noves. 14 noves morts, totes elles en les comarques de Ponent, al Pla de Lleida. 8 de les quals en només 3 dies, el 22, 23 i 24 de desembre. En total, ara ja ens plantem a 914 persones que han mort al territori lleidatà per la Covid-19 des de l'inici de la crisi sanitària. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 90 persones ingressades al Pla de Lleida, 3 més que ahir, mentre que el Pirineu es manté amb 16 ingressats. Per tant, estem parlant de 106 persones a l'hospital amb Covid-19 a la província de Lleida. A més, hi ha un malalt crític més a les UCIs lleidatanes, que passen de 22 a 23 en les darreres 24 hores. I tot això amb prop del 80% de persones vacunades. Vam arribar al pont de desembre amb una tendència a l'alça molt minsa, molt. La situació era boníssima. Jo era positiu. Positiu vull dir que pensava positivament. No havia donat positiu. Era optimista de cara a les festes de Nadal. Sempre i quan el pont no passés el que ha acabat passant. I reitero, ho vam explicar des d'aquí, amb metges, amb doctores que ens ho van explicar i nosaltres ho vam transmetre. Dir, escolta, es pot sortir pel pont? Clar que es pot sortir. Però mascareta sempre, sempre, i una bona mascareta i ben col·locada. Distància física sempre, sempre. Res de tancar-nos en un apartament, dos o tres famílies, o estar en un dinar 10, 12, 15 persones i fer una sobretaula llarguíssima, perquè, clar, portem un any i mig de pandèmia i ja en teníem ganes, ens ho mereixem. Res de fer aquestes històries, que al final és el que ha passat. I ara recollim tot allò. Tot allò. Aquesta xifra de 1.112 positius no és pas una casualitat. Evidentment, la nova variant Omicron, que és tres vegades... es transmet tres vegades més ràpid que la Delta, que ja era no sé quantes vegades més ràpida que la normal. Evidentment que tot això ajuda. Ara bé, una bona mascareta col·locada correctament i amb distància física i a l'aire lliure, escolta, t'asseguro que això ens ho han explicat els viròlegs més importants del món. No es transmet així. Així no. Sense mascareta? Doncs sí. La vacuna que fa que no hi hagi malalts greus, evidentment, que no hi hagi tants ingressats, perquè, vaja, amb aquesta quantitat de positius hauria d'estar l'hospital doncs desbordat. Doncs no. I tot això és gràcies a la vacuna. Ara bé, si seguim tentant a la sort, doncs no sé exactament fins on arribarem, perquè hi ha un tant per cent de persones positives que acaba a l'hospital. És inferior al de fa mesos, evidentment. Però, clar, si el nombre de positius segueix pujant, aquest tant per cent que es mantindrà generarà moltes més persones a l'hospital. I llavors sí que començarem a parlar... Perquè, clar, fins ara sempre hem dit el mateix. Bueno, tranquils, no hi ha col·lapse hospitalari. És com un refredat o una grip. Ho has escoltat segur. Segur que algú del teu entorn t'ho ha acabat dient. Tranquil. Tranquil, que veus com la gent no va a l'hospital? No passa res. Home, sí que passa. Els metges sempre diuen el mateix. Si pots, no ho agafis. Pues per alguna cosa ho diran. 1.112. D'aquí uns dies se'n sortirà la gent del 24, 25 i 26, d'aquest cap de setmana de Nadal. I aquest dissabte, o aquest divendres a la nit, tenim la nit de Cap d'Any. Per tant, ja veiem on estem i on podem arribar. Dit tot això, el que sempre repetim, insisteixo, mascareta bona, ben col·locada, distància física, si has d'estar en un lloc tancat amb mascareta i que hi hagi ventilació, si te l'has de traure i t'ho pots evitar, que tots en tenim moltes ganes de fer dinars i sopars, jo el primer, i jo ja he hagut de cancel·lar el meu de Cap d'Any, i ja és la segona vegada, i escolta, amb més ganes de fer-ho que mai... Ja ho hem cancel·lat, perquè no està la història com per tirar un ban. Doncs, si pots evitar-ho, evita-ho. Però, si no, els experts et diuen que entre plat i plat torna't a posar la mascareta. I un cop hagués acabat de sopar, poses la mascareta per fer la sobretaula, se separa la gent i es ventila el menjador o el lloc on estiguis. En fi, 1.112 positius és una xifra... preocupant. Va, fem una pausa. Marxem cap a un nou celler a la DO Costes del Segre.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage amb tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Amb Cope Lleida, coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Amb Cope Lleida, coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, que iniciem el darrer viatge d'aquest any 2021, que no de la temporada i que no de tots els cellers de la DO Costers del Segre, però sí, mira, calendari en mà, perquè avui és la darrera setmana del 2021 i, per tant, serà el nostre darrer viatge. Ja saps que, com sempre, ben acompanyat pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com va Nadal?
Bueno, Nadal ja ha passat i sí. Bueno, ha passat d'aquella manera. Ara ja anem de cara a finiquitar aquest 2021, que, escolta, entre nosaltres, ja han començat a tenir ganes, de que acabi aquest any.
Sí, mira, jo pensava que no aniria a fi d'aquest any, però també, com l'any passat. Jo ja tenia gràcia que acabi també aquest,
Sí, la veritat és que... Sí, val, sí. Mira, toquem fusta i tot esperant que el 2022 sigui millor, però, mira, és que el 2021, escolta, Déu-n'hi-do com ha acabat, Bueno, com està acabant, vaja, com està acabant. En fi, escolta, nosaltres seguim el nostre viatge per la DO Costes del Segre i avui marxem cap a una zona que jo crec que ja hi havíem estat, o almenys proper,
Sí, crec que cap al mitjà de novembre, no?, vam visitar aquesta zona.
Sí, sí.
Per les Elles també,
sí,
però estic molt content del viatge que estem fent perquè, ostres, crec que és un espai enriquidor que ens ofereix pues, conèixer cada part petita de la província de Lleida, no?
Clar. De totes maneres, avui marxem cap a Verdú, i si jo et parlo de Verdú així de cop, ràpid, pues segurament el primer que et vingui al cap és, jo què sé, ceràmica, per exemple, no?
Sí, sí.
Però no, que hi ha més coses, també. Per exemple, tenim el celler Cercavins, i avui parlem amb el seu encarregat, amb el Miquel Bonet. Miquel, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Clar, és que clar, quan parlem de Verdú, potser és veritat que només pensem en una cosa, però clar, aquí hi ha molta activitat a Verdú.
Sí, sí, correcte. Vull dir, tot i ser un poble petit, està clar que és un poble que viu de la vinya i que per tenir menys de 1.000 habitants disposa de 4 cellers en actiu.
Imagina't, poca broma.
Sí, 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 sí.
A part de tota la història de la ceràmica, que això és una altra història, i sobretot les visites, la part turística que podeu fer a Verdú, que si no l'heu visitat mai us ho recomano. Mira, si aneu a Verdú i aneu per l'autovia fins a la zona de Tàrrega i baixeu per la C14, quan agafeu ja la sortida per anar a Verdú, de seguida us trobareu el celler Cercavins, que vosaltres esteu a l'entrada de Verdú, Miquel.
És correcte. Just abans de l'entrada del poble trobarien el nostre celler.
I a més, vull dir que els podeu visitar. S'ha d'avisar abans, com sempre diem, Vull dir, igual que si anem a casa d'un familiar, d'un amic, que truquem abans, doncs per anar a visitar els cellers, evidentment també els hem de trucar abans. Miquel, escolta, parla'ns del celler Cercavins, com sorgeix i quan?
La història del celler comença el 2003, quan tres pagesos que treballaven al camp i amb la vinya decideixen ajuntar-se per crear aquest celler, que ara mateix ja comença a tenir un cert recorregut i ja uns anys per poder tenir un nom i estar dintre dels considerats de la zona.
Esteu a any i mig del 20 aniversari,
Correcte.
No, t'ho dic perquè ens agrada això de les xifres rodones. Doncs, home, 20 anys, 20 anys és una bona xifra.
Sí, ja és un recorregut i ja tenim una certa història i, bueno, amb previsió de futur.
O sigui, tres persones, tres famílies, tres pagesos que decideixen unir-se i formar aquest celler Cercavins.
Correcte.
Entenc que els tres tenien vinya ja.
Exacte, i ara, avui en dia, encara la treballen i s'encarreguen i això ens permet directament tenir la matèria primera de molta qualitat i molt controlada.
Uh-huh. I Miquel, tu com apareixes a l'equació?
Bueno, la meva història és un poc estrambòtica. Jo...
Ens encanten les històries, Miquel.
Aquestes són les millors, eh?
Clar.
Vale. Bueno, doncs us explico. Jo soc de Mallorca.
Uh-huh.
La cosa és que fa uns anys, per raons X, vaig acabar vivint a Verdú. I, bueno, entre la pandèmia, estudiar, oposicions i tot, se'm va oferir un lloc de feina aquí al celler. Buscaven una persona dinàmica, polivalent, i que pogués gestionar gairebé tots els aspectes que es necessiten per portar un celler. Des de producció, administració, comercialització, comunicació, etcètera, etcètera. I el meu perfil ens encaixava bastant amb el que es necessitava en aquest moment al celler.
Caram, però tu no venies del món dels vins,
No, 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 jo vaig estudiar Ciències Polítiques i Administració Pública.
Mare de Déu.
No té res a veure.
Res a veure. No. Escolta, de quina zona de Mallorca ets, per curiositat?
Jo soc d'una ciutat del centre, que es diu Inca.
Ah, la conec.
Una ciutat que té uns 30.000 habitants.
Escolta, i t'hi pots escapar? O no tant com t'agradaria?
Bueno, el tema pandèmia clar. I tot ha sigut molt complicat, la veritat. Però, bueno, sí, festes importants i vacances, això sí, he de reconèixer que tot i haver tingut pandèmia, un cop cada dos mesos hi he pogut fer.
Ah, molt bé, molt bé. Miquel, bueno, sigui com sigui, acabes a Verdú, ja ens has explicat, oferta de feina, i escolta, estàs al capdavant del celler Cercavins.
Sí, bueno, òbviament tinc els propietaris, que són els que al final acaben marcant
bueno, sí.
Les línies.
Al capdavant, però, sí. Al capdavant del dia a dia, vull dir.
Correcte.
Del dia a dia. Escolta, i bueno, pues, no és un món que... No sé si coneixies el món dels vins.
Era aficionat, la veritat. Per mi, la meva parella també és aficionada, i bueno, era una cosa que sí que ens agradava, és a dir, no començo de zero.
Val.
Però sí que és veritat que era un món que la part tècnica no la tenia dominada. A partir d'aquí, pues, m'intento formar, des que vaig començar, i encara segueixo per poder estar al dia a dia de tot el que passa al món, del vi i de tema de producció, noves tècniques, etcètera, etcètera.
Clar. Escolta, quina producció amb ampolles teniu, aproximadament, en un any?
Nosaltres, més o menys, un any normal, si no contem pandèmia, ja. Estem sobre les 100.000 ampolles.
100.000 ampolles, déu-n'hi-do, també.
Sí,
no?
És un celler, no és gran, però, bueno, n'hi ha de més petits, si t'ho podríem dir.
Sí, 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 sí. I vosaltres el celler el teniu, com dèiem, a l'entrada de Verdú, abans just deixar la C14. Us podem venir a visitar, ens has dit?
I tant, hi ha el telèfon a la nostra pàgina web, contactarien directament amb mi i podríem fer tant visita guiada com cata de vins dirigida.
Ah, caram. Anem a donar la web, perquè és cellercercavins.com, cellercercavins.com, allí ho teniu tot. Bueno, teniu informació del celler, de la seva història, la tradició... I sobretot doncs, també el tema dels vins. Felip Urbano, parla'm dels vins del celler Cercavins.
Pues ara estava mirant també perquè los conec, però hi ha coses que no t'ha estat.
Home, ja suposo que n'hi ha alguna que no t'ha estat.
Sí, però normalment són coses de que ja intento... Per aquí, Miquel, hem de fer alguna cosa, perquè ara estava veient... Sí. Ara, quan ja puguem quedar... Saps que de fer algunes coses? Perquè he mirat que feu 5 vins, no? Tranquils.
Perdona, pots tornar a repetir?
Al celler feu 2 vins joves d'Inox, no? He vist que feu un rosat també, un blanc amb bota, i després hi ha...
5 vins tranquils.
Bueno, tranquil, sí, podríem... Bueno, no sé si exactament diria tranquils, però sí, exactament. Ara mateix tenim 9 vins a la venda. Clar, disposem de 4 blancs, un rosat i 3 negres ara mateix.
Ah, vale.
Això ho teniu tot a la web, cellercercavins.com.
Correcte, sí, ja podem trobar tota la informació, els tipus de vins que són, les varietats amb les que estan fetes, grau alcohòlic, el maridatge, bueno, una miqueta tota la informació necessària que un consumidor pugui necessitar.
Us avanço que també tenen venda online, vull dir que parlem ara d'aquests vins, podeu entrar a veure'ls, però els podeu comprar i els teniu a casa, cellercercavins.com. Què més, Felip?
No, sabia una miqueta si a la zona que estan ells, perquè els companys de zona fan també escumós, hi ha alguna previsió de fer algun dia escumós a Cercavins?
Segons tinc entès, que jo encara no treballava aquí, es va fer un escumós aquí, però ara no, ara mateix no n'estem fent i de moment, almenys a curt termini, no tenim previsió de fer-ne.
No, tu dius que
per un projecte de futur, sí.
Perquè a la zona vostra, els companys de cellers treballen a l'escumós i crec que és una zona que des de sempre s'ha fet un escumós que la gent no sap, no?, que se fa escumós per aquella zona.
Sí, sí, la veritat és que molts dels cellers que hi ha per la zona sempre solen incloure dintre de la seva varietat un escumós o fins i tot dos. Però de moment nosaltres no ho tenim inclòs dintre de la nostra línia i tampoc a curt termini no tenim previsió d'incloure-ho.
Uh-huh. Ah, vale.
Ens marquem com un celler de vins, de qualitat, però sobre, és a dir, enfocat molt en tema dels vins.
Molt bé.
Déu-n'hi-do. Miquel, escolta, el vostre objectiu a curt termini és ampliar el tema de vinyes, o quin és?
De fet, és a dir, nosaltres, com ja hem explicat abans, doncs els propietaris del celler tenen les seves pròpies vinyes. El raïm, els quilos de raïm que necessitem per cobrir la demanda que tenim al celler són més que suficients. Uh-huh. És a dir, podríem pujar la producció d'ampolles de vi sense necessitat de comprar més vinya.
Val. O sigui que de moment, és el que tenim i és on estem, eh?
Correcte. Fins i tot a mig llarg termini poder la nostra idea és més baixar la quantitat i posar la qualitat del nostre vi.
Bueno, per tant, això sí que és un projecte a curt termini, eh?
No a curt termini.
Bueno, a curt termini.
Estic mirant a uns anys vista.
Sí, bueno, no, però jo ja entenc que el món del vi, quan parlem a curt termini, estem parlant d'anys.
Vale, però llavors sí, perquè el món del vi també és veritat que...
T'ho dic perquè parlant amb companys teus d'altres cellers, és veritat que a vegades t'expliquen, diu, bueno, la decisió de on plantes alguna vegada vinya, no saps si t'has equivocat o no fins al cap de 5, 7, 8 i 10 anys.
Correcte.
Que clar, diu, això és un a curt termini, per entendre'ns. Com canvia, no?, la percepció del temps depenent del sector.
Sí, és totalment diferent. Un altre producte que també podríem dir que el sistema de producció i tot és l'oli. Per exemple, l'oli és molt més ràpid. I, clar, no sé, els tempos canvien molt amb aquest producte. Estic d'acord que amb tema dels vins, curt termini pot ser 10 anys perfectament.
Sí. De fet una vinya sobre quina durada amb anys amb bona producció estem parlant?
Uf, aquí ja depèn molt de la varietat. De totes maneres, hauríem de parlar de que la vinya, té diferents etapes. Ah. I, clar, la vinya vella, que en podríem dir, t'ofereix un cert raïm.
Clar.
I unes certes característiques que no t'ofereix una vinya més jove que poder produirà molt més.
Clar.
Podem trobar vinyes de 40 anys perfectament que siguin totalment actives i que es puguin agafar el seu fruit.
Clar, bé, que al final és conèixer-ho i saber i aprofitar-te de la característica en cada moment.
Correcte, i aquí entra també la figura de l'enòleg i del celler, del tipus de vi que vulgui produir. Uh-huh. Poder, per fer aquell tipus de vi, necessitem una vinya més vella per poder tenir unes certes característiques diferents que una vinya jove no et podria arribar a donar.
Uh-huh. Doncs recordeu la web a cellercercavins.com, cellercercavins.com, tot junt. Teniu, entre d'altres, doncs, la secció dels vins. Jo t'he de dir que a mi m'agraden els blancs.
Els blancs.
Recomana'm un blanc.
Mira, jo li faig recomanació personal. És un vi una mica diferent. És el Guilla. El Guilla és un vi blanc del 2017, no és un vi blanc jove.
Uh-huh.
És un vi que ja té uns 5 anys, i bueno, d'aquí poc ja en tindrà 6, i és un vi blanc fet dintre de la bota.
Uh-huh.
És un blanc diferent, però recomanació personal, és una passada.
Guilla, és un el Guilla, blanc.
El Guilla.
Que ara estic veient que és un macabeu 100%, no?, i que porta 5 o 6 dies, també.
Exactament.
Pues, Felip, aquest m'ha d'agradar, eh?
Aquest li hem de dir al Miquel que hem de quedar al celler i hem de fer...
Home, això per suposat. Un dia ens hem de tensar, Miquel, i conèixer-nos en persona, perquè, evidentment, això guanya molt més que no pas per telèfon. Però sí que tinc ganes de provar-lo, eh? Home, ja que m'ha fet la recomanació personal, evidentment, eh?
Molt bé, doncs ja ho saben, estan convidats a passar-se per aquí quan vulguin i, òbviament, farem un tant dels vins.
Doncs estem parlant amb el Miquel Bonet, és l'encarregat del celler Cercavins, a internet cellercercavins.com, estan a Verdú, a l'entrada de Verdú, i escolteu, ja sabeu que els podeu visitar, o d'avisar abans, evidentment, però avisant abans us faran una visita i fins i tot un tast de vins, eh? Miquel Bonet, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Veig que, de totes maneres, veig que t'he preguntat coses rebuscades i que estàs ben al dia de tot, eh?
Bueno, ho intento. Moltes gràcies.
No, t'ho dic perquè per no ser del sector t'hi has posat, però, vull dir, amb ganes i formant-te cada dia, perquè al final s'ha d'estudiar cada dia, cada dia s'aprèn.
Sí, sí. Sí, cada dia surten coses noves, sí. I la veritat és que s'ha d'estar al dia.
No, a més és això, quan ja un diu, bueno, ara ja està, ara ja ho sé tot, no s'acaba mai. No s'acaba mai. En fi, Miquel, que ha estat un plaer conèixer-te. Gràcies. Escolta, molt que bé, tinguis una bona sortida i entrada d'any, que estem a la setmana de final d'any.
Sí, sí. Ara acabem temporada i comencem any nou.
Com ha anat la verema, per cert? Aquest any?
Clar, previsions de venda molt més altes, per tant, hem collit molt més que l'any passat, i la veritat és que hem tingut un bon any en quant a qualitat del producte del camp, directament del camp.
Molt bé, m'alegro.
És a dir, que en general bastant contents.
M'alegro molt. Miquel, una abraçada.
Molt bé, igualment, un plaer.
Gràcies. Gràcies, Miquel.
Doncs és el nostre darrer viatge del 2021, Felip.
Sí, ara sí que ja... Estaremos por finiquitado.
Sí, home, la setmana vinent et dono festa, no tenim la programació local, i ja tornem després de Reis.
Sí, crec que marxem cap a les Garrigues, crec,
bueno,
no?
Ja veurem, ara ni miro l'agenda, no miro, però bueno.
No estic segur.
Escolta, que tinguis una bona sortida i entrada d'any, Felip, una abraçada.
Ricard, cuida't, una abraçada.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Quieres ver juntos los mejores momentos de este año? ¿Volver a recordar aquello que te impresionó, emocionó o sorprendió? En 13, nosotros te lo servimos en bandeja de plata. José Luis Pérez, Lucía Crespo y Antonio Hueso presentan Lo mejor de 2021, de Granada a fin de año. Y después, las 13 uvas desde Granada, con Rosa López y Antonio Jiménez.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año.
El viernes por la noche, siente la Navidad en 13. Compártela.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ens acostarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. Abans et dic que ja hem passat dels 17 graus a la ciutat de Lleida, 17.6. Déu-n'hi-do, eh? No ens podem queixar. Eh? Acabem l'any 2021 pràcticament a 17 graus, a les 17.6, arribant a les 2 de... I que no és una innocentada, que no és 28 de... O sigui, que és 28 de desembre, però que és real, això ho pots medir tu. O busca-ho en una aplicació. Si tens un termòmetre mà, també ho pots medir. En fi, per cert, t'afegeixo una dada més a l'estat del tema de la Covid-19 que et deia abans. És un rècord total i absolut, extremadament negatiu, eh? Aquests 1.112 casos positius a la província de Lleida en les darreres 24 hores. I és que ahir dilluns, els centres d'atenció primària de Catalunya van rebre prop de 60.000 visites per coronavirus. És la xifra més alta, ho dic perquè et posis a la idea, de les xifres que estem manegant i que les passem a perfil baix perquè resulta que, bueno, els hospitals, escolta, no estan col·lapsats. I com que els hospitals no estan col·lapsats, doncs tranquils, ens és igual la resta de dades. Doncs no, anem a posar-les en context, eh? 60.000 visites per coronavirus a tots els CAP de Catalunya en 24 hores és la xifra més alta de tota la pandèmia, molt per sobre del pic que s'havia registrat fins ara, que va ser aquest estiu, al principi, el 12 de juny, quan, curiosament, a Lleida estàvem tan bé i la resta de Catalunya estava tan malament. Doncs, però globalment, que llavors va ser un posem-nos les mans al cap, 48.000 visites en un dia als CAP. Doncs ara 60.000. 60.000. Poca broma, que les xifres... Sí que és cert que amb aquest nombre de positivitat que hi ha, doncs els hospitals no estan com estaven, afortunadament. Si no, vaja, o sigui, hores d'ara estaríem parlant d'una altra història, eh? Però això no vol dir que puguem anar alegrement, perquè com que resulta que els hospitals doncs no estan col·lapsats, estan plens, però no estan col·lapsats, doncs tranquils, aquí no passa res. Sí que passa, perquè ja tenim 23 persones crítiques a la UCI, tenim 106 persones ingressades a la província de Lleida i 1.112 positius en un dia. En fi, va, que anem directes a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. Veig el David Melé de Junts ja connectat. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora a tothom.
Avui està amb nosaltres per part del PSC el Jaume Cellers. Jaume, què tal? Bon dia. Jaume, tens el micròfon tancat. Almenys va que l'icona del micròfon tancat. Bueno, mentre el Jaume es desmuteja per entendre'ns, també està amb nosaltres la Helena Ferre, del Comú de Lleida. Helena, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tots.
Estàs itinerant. Què t'he vist?
Sí. Vaig d'un lloc a l'altre, ho sento.
Bueno, no, cap problema. Escolta, al contrari, encara que deis que estigueu aquí amb nosaltres. Déu-n'hi-do quines xifres, eh?
Doncs la veritat és que sí, que preocupa molt la situació. Crec que entre tots hem de fer una reflexió, perquè sento que estem deixant els sanitaris a su suerte i la veritat és que això només ho superarem si fiquem cap entre totes.
Clar, és que reitero que la sensació és aquella de, bueno, tranquils, que els hospitals no estan desbordats. Estan plens, però no estan desbordats. I, per tant, doncs, aquí no passa res. Jo crec que això ha sigut erroni, i ha sigut erroni des d'abans del pont de desembre, que crec que és el punt àlgid on canvia tota aquesta tendència. Eh? Però, vaja, deixeu-me que... A veure, Jaume Cellers, què tal? A veure si... No, seguim sense escoltar-te, eh? Tens el micròfon tancat. Mira, a vegades provem això, Jaume, si m'escoltes. Sortir i tornar a entrar. Això moltes vegades ha funcionat. Ha funcionat, David, no te'n riguis. Això funciona. Amb informàtica. Amb informàtica les coses, mira, funcionen així. Tot sigui així, eh? Reiniciar i ja està. Bé, mira, m'alegra que estigui l'Helena avui aquí perquè... Bueno, l'Helena i tots els demés, que esteu aquí, però avui és 28 de desembre, Sants Innocents, i si haguéssim donat la notícia avui i no ahir de que l'alcalde de Lleida no va superar la moció de confiança i que ara hi ha un mes per presentar una moció de censura i que ara l'alcalde diu que sí, que començarà a parlar amb els veïns de Pardinyes per a veure quins usos hi fan a l'alberg, que ho anomenen d'una altra manera, etcètera, etcètera. Podries fins i tot pensar que això és una innocentada, però no ho és. Déu-n'hi-do, políticament, com tanquem l'any 2021 a l'Ajuntament de Lleida, eh? Perquè ara hi ha un mes en el que es pot presentar un candidat alternatiu, que crec que serà dificilíssim que aglutini suport suficient, però la possibilitat hi és, les matemàtiques la donen, i vaja, no sé, David, entrava les vostres quinieles per entendre'ns que això arribés així, és a dir, arribar a una moció de confiança, que no sé si l'alcalde de Lleida us ho havia comunicat prèviament, però després que no sortís en van i que estiguéssim en aquesta situació.
La veritat és que afrontàvem el ple d'ahir una mica amb aquesta possibilitat, tal com van sortir les votacions, sobre aquest mes per davant, en el qual que sobre un espai polític que no havíem, crec que no s'havia viscut en aquestes circumstàncies mai, però també és veritat des de les eleccions del maig del 2019 estan passant moltes coses, entre les quals, com deies tu, la pandèmia, i la veritat, a vegades no et pot sorprendre res, doncs perquè la realitat del dia a dia és la que ens ve vinguda per aquests temes, però la veritat és que tenim un mes per davant intens políticament, però també t'he de ser molt sincer, vull dir, al final, com a regidor de govern que soc, tenim moltes responsabilitats. Estem en una època, final d'any i començament d'any, en la qual moltes regidories que ja han dissenyat prèviament els seus projectes, i aquesta paralització dels pressupostos també tindrà les seves conseqüències. No dic que tampoc vull ser catastrofista, perquè al final portem moltes setmanes parlant de la situació en la que som avui en dia, ara mateix, i aquest mes que ens vam per davant, però com a govern tenim aquesta responsabilitat com a regidors i tenim molta feina i l'estem fent. Vull dir, al final aquest mes en la qual hi haurà molta activitat política, els regidors també haurem de continuar amb el nostre dia a dia, la nostra responsabilitat que tenim amb els ciutadans de Lleida, perquè l'any que ve, aquest any que obrim el 2022, ha de ser i és molt important per tota la ciutadania i tots en som corresponsables. Vull dir, al final, aquí també parlarà que el senyor Sellers i l'Helena, vull dir que al final tots en som corresponsables i hem de fer el millor pels ciutadans, com hem dit tots, i el ple d'ahir, i com no podria ser d'una altra manera, tant de totes les intervencions que s'han fet i que han de ser, els ciutadans i les ciutadanes de Lleida demanen aquesta corresponsabilitat, aquests acords, aquest diàleg, i crec que és molt important. Vale. Però, al final, tampoc era... Hem fet moltes vegades dir que, David, quina és la teva posició ara mateix en tot aquest dibuix que se'ns ve políticament, pues, jo estic a disposició del govern, com ha estat sempre, de l'alcalde, dels tinents d'alcalde i dels diferents regidors, i treballarem fins al final.
Jaume Sellers, bon dia.
Que em sentiu,
ara? Ara sí, Jaume.
Menys mal. No sé què em passava, que no em deixava obrir
bueno,
el micro.
Clar, això perquè, com que normalment tenim a la Carme Valls, doncs ja ho porta per la mà. Això només passa el primer dia, Jaume, després ja està, eh? Bueno, Jaume Sellers, del PSC. Escolta, crec que com a protagonistes principals, hores d'ara, per si durant aquest mes... aconseguiu aglutinar, com a cap de l'oposició, parlo de Fèlix Larrosa, aconseguiu aglutinar els vots suficients per fer un canvi a l'Ajuntament, o això no us ho plantegeu, o ho heu pensat?
No. A veure, diguéssim, nosaltres sabem que els focus es col·loquen a sobre nostre, però crec que faria molt malament si només penséssim en el que pot passar en els propers 30 dies. Aquí hi ha un govern que durant 3 mesos només ha parlat amb un grup, que a la resta de grups no li ha dit ni ase ni bèstia fins que aquesta opció preferencial els ha fracassat. I de sobte construeix un discurs de la humilitat forçada, des del meu punt de vista, perquè quan s'adreça a la resta de grups ho fa amb l'arrogància de no reconèixer que només té 12 vots i que si vol tirar endavant aquests pressupostos necessitarà fer alguna sessió i, diguéssim, a nosaltres només ens van convocar a una reunió la qual va ser dinamitada, com ha explicat el cap de l'oposició, a través d'una trucada que li va fer l'alcalde, que no hi era, al cap de l'oposició. Nosaltres no havíem trencat res allí dins. Ho sap el senyor David Melé, que també hi era. Mm-hmm. Per tant, nosaltres que no hem volgut aquesta situació, que no l'hem buscada, que ens l'hem trobat, el que sí que li puc afirmar és que no mirarem el toro des de la barrera, sinó que durant aquest mes tindrem tots i totes feina per tal de trobar una alternativa a aquest govern que comença a ser una mena la riota de tots els governs que es fan i es desfan en aquest país. Uh-huh. Vull dir, crec que han de donar explicacions de per què ens trobem amb les actuals circumstàncies, el govern, no nosaltres.
Uh-huh. Helena Ferrer, vosaltres sou el grup en el que, amb el que els socis de govern van estar negociant preferencialment. Jo ja et vaig dir, això és personal, eh? Jo ja et vaig dir que a nivell de Ricard Álvarez com a ciutadà no acabava d'entendre aquesta història, tenint en compte que feia només 3 o 4 mesos, més o menys, us havien expulsat del govern per profunda deslleialtat, però vaja, escolta, que quan dues persones parlen, doncs benvingut sigui, vau arribar a un acord, però va durar hores. És així, això ja ho vam explicar.
Doncs sí, efectivament, perquè al final, en política i en tota la vida, el que et fa tenir confiança en l'altre són els fets i no les paraules. Aleshores, en aquest sentit, nosaltres doncs, ens sentim profundament decepcionats perquè vèiem que s'havia signat un pacte i que no havia passat ni una setmana, doncs que ja s'està incomplint. I vèiem que les polítiques participatives doncs, no, que nosaltres havíem endegat no s'estaven respectant, ans al contrari, vèiem també doncs, molt minso a l'anunci que havia fet la regidora de persones com el Tallaix 1930 respecte a la qüestió de l'ECMO. Nosaltres havíem demanat també que hi hagués un segon equipament doncs, per descongestionar i no concentrar tot el servei d'inclusió en un únic punt. I veiem doncs, que cap d'aquestes coses s'estava respectant. Al final, Ricard, nosaltres, el Comú, no forma part del govern des de ja fa uns mesos i no serem crossa doncs, de polítiques de recanvi. Nosaltres vam venir a defensar una política doncs, que fos transformadora i que servís per a la ciutat. Veiem que això no s'està complint. Entenc que pot ser difícil doncs, entendre per part de la ciutadania que després d'estar setmanes i mesos negociant doncs no s'arriba a un acord, però al final és el que dic i em reitero. Nosaltres necessitem fets i no paraules. Per tant, no fiquem vetes a ningú, no fiquem línies roges. I amb això el que vull dir és que si tu apuntaves a que era una mica estrany que ens fessin fora i que després negociéssim, no? Nosaltres, pel bé de la ciutadania i de la ciutat, negociarem amb qui sigui, arribarem a acords amb qui sigui. Però això sí, sempre en pro del bé comú, I sempre quan hi hagi fets.
Sí, però no ho deia des del punt de vista vostre, sinó de l'alcalde. O sigui, l'alcalde us fa fora.
Ah, vale.
I diu, per profunda deslleialtat, i tres mesos després agafo el telèfon i amb qui he dit que és molt deslleial em poso a negociar. Des d'aquest punt de vista ho deia. Jo, com a ciutadà...
Sí, sí,
veure,
una mica...
Jo això no ho entenc, però vaja. Entenc que al final el Jaume, David i Elena, el punt central del gran desacord és l'Albert, l'ECMO, els noms, perquè han anat tenint diferents noms. O sigui, al final, el punt central del desacord és aquest, a més d'altres històries?
Per nosaltres no hi ha...
Perdó, Elena, per vosaltres no, eh? A més, vosaltres ja heu parlat de diverses polítiques, en les que us heu sentit defraudats.
Exactament, per nosaltres l'ECMO és un a més.
Un a més,
però clar. No és el punt principal, clar. Per nosaltres el punt principal és la política participativa i el fet que la regidora que encapçala doncs aquesta regidoria no està fent absolutament res en l'àmbit, al revés, està trencant tot el que havíem començat a construir. I a més entenem doncs, que ni s'ho creu ni s'ho vol creure.
Jaume, per vosaltres és l'Albert el nucli del desacord a part d'altres històries o també és com l'Helena, és tot un cúmul?
No, és que... A veure, jo només un matís, Ricard. No és que hagin negociat, perdona'm, no és que hagin negociat preferencialment amb el grup dels comuns. És que han negociat exclusivament...
Sí, únicament, sí. Sí.
No, i a la resta no ens han passat cap mena de documentació. A nosaltres, qui ens situa que l'Albert, que és la línia vermella, és el mateix alcalde a través d'aquesta conversa. Nosaltres acabàvem d'endegar, és cert que ens havíem prefixat que aquest era un tema espinós, però qui situa la línia vermella i qui dinamita les negociacions és el senyor alcalde, que ara va... d'humil i demana responsabilitat. Vull dir, Frank, a veure, a mi em sembla que posats ja a tall personal, que l'ECMO, que crec que li hauríem de donar un altre nom perquè es confon amb EMU i crec que no tenen res a veure, és un assumpte que caracteritza d'una manera molt gràfica la voluntat negociadora del senyor alcalde. Vull dir, aquest és un equipament que pot generar problemes allà on s'hagi d'instal·lar, per això nosaltres no compartim el model perquè és una animalada de projecte, però, home, la manera en què ha encarat aquest govern és manifestament millorable. Mm-hmm. Si tu creus que aquest, i saps que aquest és un establiment que generarà problemes, la manera en què ho has encarat, l'únic que ha fet és magnificar-los els problemes. I jo crec que els veïns s'han sentit molt maltractats, i crec que amb raó. Mm-hmm. I crec que amb raó. A partir d'aquí, són ells que s'han posat amb aquest atzucac. Ells són els que han de saber moure posició, perquè poden guanyar, i crec que és un càlcul, poden guanyar sense negociar aquest pressupost a través d'aquest procediment, que vull recordar que és inèdit, no a Lleida, sinó crec que pràcticament a tota Espanya, per tal de no negociar i no rebaixar els seus plantejaments, ni amb els ciutadans ni amb els grups de l'oposició. Aleshores, aquest govern, per això, és un govern arrogant. Mm-hmm. Un govern que és incapaç de rectificar.
Per cert, a l'ECMO, que si li tornem a canviar el nom, serà el tercer nom en un any d'un equipament que ni tan sols s'ha començat a construir. No, ho dic perquè també això és màrqueting, per entendre'ns. Clar, el Berg ja no quedava bé, ho vam canviar per unes sigles, i ara una altra història. David Melé.
Bé, com que estem amb diferents fronts, jo crec que, com la primera pregunta que feies tu, jo crec que és una cosa de model d'aquest equipament i de les diferents polítiques, però jo que sempre tinc una opinió molt particular, que a vegades com a regidor és diferent separada de particular de regidor, però al final és una oportunitat que tenim per construir un equipament en aquesta ciutat que tothom ha d'estar d'acord que necessitem. Ara, respecte a això, els models, els formats, això, i jo crec que pot donar sortida i solucions a diferents problemes. I aquesta és la meva primera opinió. És una oportunitat de tindre un equipament que ara mateix no tenim i del que podríem disposar. A partir d'aquí, jo crec que, com el senyor Sellers i amb la senyora de Elena Ferrer han parlat en altres àmbits, jo crec que vinculant una mica a el que és el diàleg. I això, he sentit la senyora Elena Ferrer que deia que si no es va arribar a un acord, sí que es va arribar a un acord, que després, per les circumstàncies que deia la senyora Elena Ferrer, de models, inclús de model de participació. Jo amb l'Elena Ferrer no n'he parlat directament, però ho puc dir avui. Com a regidor i abans, en l'anterior faceta, vaig col·laborar estrictament amb les polítiques de participació i crec sincerament, Elena, que la gent de Junts sempre hem estat al costat del telèfon quan s'ha estat qualsevol cosa. Aquesta és la meva molt opinió particular i crec que aquestes diferències sincerament me costa de creure-les perquè en una setmana és difícil que una institució o un ajuntament pugui canviar unes dinàmiques. Per això et dic que en aquest aspecte no em sorprengui, però em sap greu sentir això, perquè crec sincerament des de la meva posició, i ara que estic com a regidor de l'Horta, i acabo aquí una mica el discurs, no? Ara tenim per davant com a regidor de l'Horta, és el que et deia, el que passi els propers 30 dies, el que va més enllà, tenim damunt de la taula l'ordenança de l'Horta i portem molts anys treballant i estem en l'acte final. I l'objectiu d'aquesta regidoria és trobar el consens amb tots i cadascun dels partits, com ho vam fer en l'aprovació inicial. I crec que això, l'única manera és contestar amb el diàleg.
De manera molt breu, perdó, David, Elena, si vols replicar, però molt breu.
Sí, que jo a títol individual del David no poso en qüestió el seu possible compromís amb les polítiques participatives, ens al contrari, o sigui, havíem treballat doncs molt bé colze quan era necessari, quan jo mateixa doncs formava part del govern i per tant en el seu moment jo no vaig tenir cap crítica ni la tinc cap a la teva persona, David, la tinc doncs cap a la persona i cap a bueno, cap a qui execute les polítiques participatives en aquest moment. Nosaltres hem donat les explicacions que hem considerat i em reitero, no? Doncs es va donar un marge de la negociació perquè pogués passar al Consell de Ciutat, perquè pogués passar a l'Audiència Pública, i un cop això doncs, va ser quan es va valorar si havien funcionat o no havien funcionat. Des del nostre punt de vista, no havien funcionat, i no havien funcionat per uns motius concrets, doncs, perquè van resultar ser presidencialistes, no van resultar ser en absolut participatius. Entenem doncs, que inclús el Consell de Ciutat no està prou legitimat per desenvolupar en aquest cas les polítiques participatives que considerem adients per al Consell de Ciutat I per això, i entre altres motius, doncs, el tema de l'ECMO i el tema doncs, de les polítiques socials, enteníem doncs, que l'acord estava trencat.
Mm-hmm. Escolteu, que ens hem quedat sense temps. La setmana vinent us dono festa, perquè no tindrem programació local, i ens n'anem a la següent, que si ho extrapolem el que ha passat en els darrers 5 dies, d'aquí 2 setmanes, jo què sé de què podem estar parlant. Però vaja, a veure com està d'estable o no.
Ricard,
sí.
Ricard, perdona'm que et talla, però jo em sembla que acaba de passar per aquí pel teu davant l'escup. L'escup del dia. Aquí hi ha una solució, ni qüestió de confiança, ni moció de censura, sinó nomenament del senyor David Mele com a responsable de participació, i aquí paz i després glòria.
Pues ja està. Veus, David? Veus, David?
Quan això era decidir l'Assemblea del Comú, Jaume.
Bueno, però l'Assemblea del Comú aprovaria això.
Veus, David, en aquesta regió... aquesta tertúlia, David, la de solucions que surten. Escolteu, David Mele, Elena Ferrer i Jaume Sellers, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Aquesta ja és la darrera del 2021. Que tingueu una bona sortida i entrada d'any. La setmana vinent no tenim programació local. Ja la següent hi tornarem. Gràcies, una abraçada, cuideu-vos força.
Cuideu-vos, gràcies.
Molt bon any a tots. Adéu.
I nosaltres ja ens n'anem directes a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Per parlar, doncs, de... Mira, demà parlarem d'un negoci familiar i de tercera generació a Lleida. És dolç. Ja t'ho avanço. Entre altres coses, eh? Noves tecnologies, la tertúlia amb veu de dona, en fi, moltes coses més. Cuida't força, segueix les normes i demà hi tornem a les 12:20.